I ara puc saludar a la Meritxell Plana, que és responsable de relacions institucionals de l'Associació Catalana per a la Prevenció del Bullying. Meritxell, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns, eh?
Gràcies a vosaltres.
Estem comentant avui aquí aquest estudi de la Fundació Anar i de Mutua Madrilenya, que ens ha deixat sorpresos amb aquestes xifres i amb aquestes reflexions de què diuen els nois i noies i els professors sobre el bullying, sobretot a les escoles. Meritxell, una dada que m'ha sorprès molt a mi, així d'entrada, que molts dels nens que estan entrevistats, nens i nenes entrevistats, són conscients de que a la seva classe, la seva aula i el seu col·le hi ha casos de bullying, però no diuen res. Què passa?
Doncs el que passa és que estem en una societat que tolera aquest tipus de comportaments violents. I l'aula és un ecosistema on els nens aprenen els uns als altres i és la llei de la selva. Per tant, el més interessant és passar desapercebut, si no ets el més popular, passar desapercebut i que no et toqui a tu.
Ja. I com ajudem els nens i nenes a trencar això que tu dius, la llei de la selva? Jo diria la llei del silenci. Com els ajudem a que incompleixin aquesta llei del silenci?
Mira, això jo crec que és un exercici que s'ha de fer des de casa. Els nens han de tenir, o sigui, les famílies han de tenir en compte que davant d'una situació d'assetjament escolar, els que pateixen no només són les víctimes o el que considerem víctimes, perquè tot el grup se'n ressenteix. És a dir, quan nosaltres anem a fer xerrades a les escoles, amb els pares, els hi diem, quan un pare pensa que aquest tema no és el seu tema perquè total el seu fill no li passarà això perquè és dels populars i tot això, yeah. Nosaltres els hi diem, està molt bé, però sabeu que a l'escola el rendiment afecta tots els alumnes en cas d'assetjament. I ara potser per vosaltres no és un problema, però quan vulgueu tenir una nota superior per poder entrar a fer un batxillerat o per poder entrar en una carrera, llavors sí que us afectarà el que està passant a l'aula, perquè no és un problema d'ara, és un problema de més enllà, això per una banda. I després hi ha un tema de responsabilitat social. Això nosaltres ho hem de tenir, és una educació que fem. Si veiem un nen, si veiem una senyora gran que cau a terra, l'ajudem? Això ho hem de fer o no? Doncs si veiem un company que cau, per què un altre ho fa caure? No l'hem d'ajudar? És aquí on, aquesta és la premissa, diguéssim, que hem de treballar, no? Sí. Que és amb la prevenció i amb entendre que formar part del grup, això ho diuen els experts, sí, en bullying, diuen que un dels factors de protecció, que no diu que exclogui, que hi hagi casos, però que de protecció és el sentiment de pertinença. És sentir-se que allò és teu.
El que passa, no? Que, Meritxell, tanta pedagogia que feu, tantes xerrades que feu amb la vostra associació i tantes altres, sembla que no acaben d'arribar on han d'arribar, al cervell dels nens i nenes, perquè siguin conscients d'això. I una altra cosa que me preocupa molt i que també queda reflectida en aquesta enquesta, que alguns professors també són coneixedors d'aquests casos d'assetjament, de bullying, i callen també.
Sí.
Clar,
I anem a parar...
Més dramàtic, clar, encara.
Sí, anem a parar al mateix, diguéssim, escenari, que és, al final, radica en que una de les potes, que és les famílies i és la societat, no entenen el problema com a propi, sinó que és un problema de que passa a les escoles, és un problema de les aules, i ja està. No, és un problema de les famílies, és un problema de la societat, és un problema de salut mental, és un problema de sanitat, és un problema, són molts problemes en un. Sí. Que passi que evidentment la punta de l'iceberg és els nens que no detecten, o les escoles, que els mestres que ho saben i que no fan res perquè és desídia, o no fan res perquè no tenen eines per fer res, o perquè no hi ha ningú que els ajudi, o perquè no hi ha una administració darrere àgil que pugui frenar o que pugui ajudar a que hi hagi un canvi d'escola perquè hi hagi un nen, clar, que es tregui aquesta etiqueta. Clar, és que són molts problemes.
Hi ha gent, alguns casos que els hem denunciat a nosaltres aquí precisament de nens que han estat víctimes d'acusadors, d'assetjadors, i al final la solució ha estat que la víctima ha hagut de marxar del col·legi. Això...
La majoria de vegades és això. Però això és perquè... Això passa per molts motius, eh? Però principalment perquè un pare, quan veu el seu fill patir, i ho parlo jo com a en primera persona, quan veus el teu fill patir, l'únic que vols és que no pateixi. Clar. I que no pateixi de ja. O sigui, que deixi de patir de ja. I això, quan tu tens un problema d'assetjament que ja ha crescut fins al punt de que s'ha obert un protocol de no sé què, no sé quantos, i ha sigut positiu, i no sé què, tot això són mesos que aquesta criatura ha estat patint.
Està patint.
I llavors, això no es pot revertir d'un dia per l'altre, sinó que això també, el mateix procés que ha fet per créixer, ha de fer el mateix procés per decréixer. I quantes famílies estan disposades a veure el teu fill patir?
Cap ni una.
I paga la pena esperar-se, perquè l'escola, que no ha actuat en el seu moment, els hi facis confiança perquè puguin revertir aquesta situació, doncs això no passa.
Tu parlaves de primera persona, del teu fill va ser víctima també de l'assetjament, no? Com està ara mateix? Està recuperat?
Bueno,
està...
ell ara mateix ja té 18 anys, ja han passat molts anys. És veritat que hi ha seqüeles que es mantenen, la baixa autoestima es manté, té una poca tolerància a l'estrès, aquest tipus de coses doncs es mantenen, ha passat 11 anys i encara es mantenen. Això és el que aquesta història l'explico no perquè n'hàgim de fer bandera, però sí que el que s'ha de dir és que les seqüeles
duren anys
i poden arribar a durar tota la vida. Nosaltres, quan hem fet alguna xerrada amb algun centre cívic, ens trobem que ve molta gent gran i ens demanen el torn de paraula i ens expliquen la seva història personal que fa 40-50 anys que han viscut.
Ja per acabar, hi ha molts tipus de bullying, també. Hi ha el bullying físic, hi ha l'emocional, hi ha el sexual, i tots són igual de perillosos, no?
Tots són igual de perillosos perquè radiquen en... O sigui, hi ha una persona que està vulnerable en el seu moment de la vida, en un moment vital, és vulnerable,
pel que sigui.
Se sent vulnerable i atacar aquesta vulnerabilitat es pot fer des de diferents fronts, no? Però sí que és veritat que el tret en comú és que hi ha una intencionalitat de fer mal. Que aquí, o sigui, hi ha vegades que el bullying, la majoria de vegades, comença accidentalment, però es manté en el temps de forma intencionada, que és aquí on hem de fer el fre, hem de posar el fre, no? O sigui, tothom pot tenir un moment de debilitat, tothom pot fer una broma mal, mira, que ha caigut malament, però
que
això
duri setmanes, mesos i
que
mesos...
Això no, clar, el problema és quan això s'allarga en el temps, i això ho fomenta el grup, doncs... ho fomenta...
El silenci. I el silenci
ho fomenta perquè se senten impunes. Només una dada, i per acabar, aquestes dades que han fet públiques la Fundació ANAR van en funció una mica de l'estat escolar, no? De l'opinió de les escoles. Només voldria fer un apunt, que és que l'any passat, amb tots els casos de suïcidi d'adolescents, que és la segona causa de mort en els adolescents, un 20% dels que es van suïcidar van ser víctimes de bullying. No és causa-efecte, però van ser víctimes de bullying. Però és que un 17% havien estat agressors. Vull dir que el bullying, tant si ets víctima com si ets agressor...
T'acaba passant factura.
S'ha de tractar. Si no, acaba passant factura.
Sí. Meritxell Plana, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Enhorabona per la tasca que feu. Ja veiem si entre tots plegats acabem amb els abusadors de la gent que té... pel que sigui, problemes de debilitat, en certa manera.
Perfecte, doncs gràcies per tocar aquest tema i sempre que vulgueu estarem disposats.
Meritxell, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.